El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua. 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
El primer racó del mes d'abril, on hi trobem 5 novetats. 4 són pel·lícules, però a més hi hem d'afegir una sèrie que també es podrà veure a les sales. A l'agenda, nova sessió del documental del mes i sessió de curtmetratges a l'Espai Cràter.
També tindrem el nus de la pel·lícula, on parlarem de pel·lícules al voltant d'un tema. Avui, cinema i cuina.
A l'actualitat comentarem l'edició d'aquest any del Festival Barcelona Film Fest i la propera estrena de la saga Bond, James Bond.
I acabarem amb el concurs on volíem saber quina pel·lícula de la filmografia de Johnny Depp destacaríeu i per què.
Comencem, doncs, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
I abans de la recomanació, dediquem el programa d'avui a Val Kilmer, mort aquest dimarts al vespre a Los Angeles, als 65 anys d'edat. Durant els anys 80 i 90, Kilmer es va convertir en un dels actors joves amb més projecció de Hollywood, participant en grans produccions com Willow, Top Gun, Batman Forever o El Sant. I en pel·lícules més d'autor, com el biòpic sobre Jim Morrison dirigit per Oliver Stone de Doors, el thriller Doble Assassinat o el western Top Stamp. Dit això, la notícia diu que el govern posarà en marxa aquest any un programa de 78 places a Catalunya per investigadors d'alt nivell que treballen actualment als Estats Units i que es plantegen marxar d'aquell país.
Quina és la idea? Doncs certificar que la mesura de l'executiu català deixa al descobert la necessitat urgent de molts investigadors nord-americans que, com molts altres ciutadans, es veuen perjudicats per les polítiques de Donald Trump. Què us recomanem? Doncs Madame Curie, estrenada l'any 2019 i dirigida per Merjan Satrapi, biografia i obra d'aquesta científica polonesa. La podeu veure a Filmin i a Apple TV.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Imagina't esa oscuridad del bosque, llena de sonidos extraños, un miedo ancestral. Pero hay unos pocos miembros de la especie humana que nacen genéticamente preparados para no sentir ese miedo. Somos los descendientes de su violencia. Es el mal que llevamos dentro.
Ha vuelto a suceder, inspector. Igual que hace 6 años.
En Atapuerca, en el parque temático cercano a los yacimientos arqueológicos.
La nueva víctima, Eva Santos, una chica del pueblo.
Desnuda en posición fetal.
La víctima que ha aparecido hoy está exactamente en la misma posición, igual que se enterraba en la prehistoria. me des órdenes, Daniel.
Velarde ja era tan gilipollas.
Obrim novetats, doncs, amb aquesta La huella del mal, que és una altra de les pel·lícules que ens venen directament del Festival de Màlaga. En aquest cas parlem de l'adaptació d'una novel·la que porta el mateix títol i que està escrita per Manuel Río San Martín, que a la vegada és qui ha dirigit la pel·lícula. Aquest escriptor ja havia dirigit a l'any 2001 la pel·lícula No te fallaré, però el seu terreny sobretot ha estat en sèries de televisió com Menudo es mi padre, Más que amigos, Compañeros, El solitario, Rafael o Rescatando a Sara, on ha col·laborat en els guions i en la direcció. Estem parlant d'un thriller criminal, ja ho heu sentit per l'acció que hem pogut escoltar. La situació, el lloc de l'acció té lloc en el Centre d'Arqueologia Experimental, on un grup d'estudiants que estan fent una visita troben el cadàver d'una jove en el mateix lloc on hi hauria d'haver la rèplica d'un enterrament de l'època del Neandertal. El crim recorda a la vegada un altre que va tenir lloc 6 anys enrere en la mateixa zona. En el repartiment, Blanca Suárez, Daniel Grau, Aria Bedmar i Víctor Palmero, entre d'altres.
No patiu! Esmorteiré la caiguda amb aquesta galleda! Aigua!
L'Overworld.
Mola.
Tot el que puguis somiar, ho pots fer!
I això ho construeixen ells?
Sí, gairebé tot! La vida era perfecta. Fins que un dia havíem obert un portal al Nether. Allà no hi havia alegria ni cap mena de creativitat.
Ui!
Si mai aconsegueix l'esfera, aquest món i tot el que hi ha es morirà.
See you around. Vol dir adéu, germà.
Crec que no.
No te la miris. És d'això.
En aquest món, la creativitat és vital.
Quan vulguis.
He de lluitar amb el pollastre?
Doncs vinga, del crim passem als videojocs. Ens arriba una pel·lícula de Minecraft, adaptació d'aquest popular videojoc de Mojang Studios. És una pel·lícula del gènere fantàstic i aventures amb barreja d'imatge real i d'animació i basada, evidentment, en aquest famós i tan utilitzat videojoc. I, per tant, doncs, amb molt públic que l'està esperant... veure la pel·lícula. Després
amb
veurem...
molts adeptes.
Exacte, després veurem... Sempre és un risc fer pel·lícules, sobretot de jocs d'aquest estil que no tenen una història, sinó que són jocs de món obert en el qual el jugador crea la seva història. Aleshores, aquí, evidentment, hi ha un argument que ens presenta Steve, que viu feliç amb el seu llop Dennis. En el seu món ell pot construir qualsevol cosa en pocs minuts, però hi ha una amenaça, que és Malgosha, que el segrestarà amb l'ajuda de 4 malvats transportats des d'un altre univers. Aquí la direcció ha anat a càrrec de Jared Hess, autor de Napoleon Dynamite i Don Verdín, i diversos episodis de sèries de televisió. En el repartiment hi tenim a Jack Black, a Jason Momoa i a Daniel Brooks, entre d'altres.
Hola, Rachel. Estás estupenda. ¿Cuánto ha pasado? ¿20 años? Vivimos momentos magníficos.
Después de separarnos, descubrí que estaba embarazada y di a luz a Allen. Nunca te he hablado de él. Hace 2 semanas tuvo un accidente. El coche se salió y él murió.
Hola, señor Block. Le he reservado el primer vuelo desde La Guardia este martes con la vuelta el miércoles por la tarde.
Soy Mikey, el mejor amigo de Allen. Es increíble.
¿El qué?
Que sea el padre de Allen.
Sí, es verdad. Hace unos días ni sabía que tenía un hijo.
Le habría gustado conocerle.
¿Tú crees?
Seguro.
Me alegro mucho de haber venido. He conocido a su profesora, Alice.
Hola. Sí, el director Thomas me dijo que había venido a verle.
¿Y tú eres?
Era su novia. Estaba enamorado de Alice, su profesora.
¿Y usted le amaba?
Yo no podía devolverle ese amor como él quería.
Es una maldición esa mujer.
Cuando se acabó vino hacia mí y...
I la tercera novetat és aquesta Una vida en secreto, que es tracta d'una dramèdia, allò que diem sovint, barreja drama i comèdia, en aquest cas romàntica, i que significa, no, ben bé el retorn de Richard Gere, no, però sí que últimament en els últims exercicis havia fet alguna sèrie de televisió que alternava amb alguna pel·lícula, ara torna a la gran pantalla, i amb una curiositat, que és un remake, a vegades ho hem dit que als Estats Units acostumen a fer remakes de pel·lícules europees,
sí,
sobretot,
sí, sí.
En aquí la curiositat és que és un remake del mateix títol del 2017, de nacionalitat israeliana, i que havia dirigit el mateix director, i que ara fa aquesta versió en el món occidental. Aquest director és Xavi Gabizón, que va debutar el 1990 amb Shuro i que aquesta és la seva cinquena pel·lícula. Què ens explica? Doncs ens presenta a Daniel, que és un solter ric de Nova York, que acostuma a ser un personatge molt característic de Richard Gere, que veurà trastocada la seva vida quan descobreix que una exparella seva va tenir un fill seu poc després de la separació, 20 anys enrere. En el repartiment, com dèiem, Richard Gere, Diane Kruger i Marnie McPhail, entre altres.
Carga la ballesta y dispara a una manzana sobre la cabeza de tu hijo.
¡No!
Naciones vecinas han sucumbido ante un invasor extranjero.
Debemos controlar y dominar a los suizos desde dentro.
¡Ayuda! ¡Me persiguen! ¡Rastreando todo!
¿Por qué os persiguen?
Lo he matado. Al recaudador. ¡Ultrajó a mi esposa y le arrebató la vida!
Ahora tenemos todo el derecho a responder con violencia.
¡No!
Aquí empieza el juego.
¡No podéis gobernar así!
Una pena que seas mujer. Servirías para la batalla. ¡No mostréis piedad!
¡A cazar!
Se trata de nuestra libertad. De nuestras familias. Arrodíllate.
¡No!
¡Moremos juntos! Hay que frenar una guerra, no iniciarla.
¿Quién sois?
Solo soy un humilde cazador. Yo no me arrodillo ante nadie.
I acabem les novetats amb Guillermo Tell, una aventura èpica sobre aquest famós personatge del segle XIV, una coproducció entre el Regne Unit i Itàlia. L'acció ens situa l'any 1307, quan les forces austríques oprimeixen el poble suís. Després de viure les creuades, Guillermo Tell jura que no tornarà a utilitzar la violència, però es veu obligat a unir-se a la rebel·lió. Com a càstig, el governador obliga Tell a disparar una poma que té sobre el seu cap el seu fill. En el repartiment hi tenim a Klaus Mann, Connor Schwindels i Ellie Bamber, entre d'altres, i el director és Nick Hamm, autor també del guió. Va debutar el 2020 amb White Lines, després faria Driven, El Enviado i The Hole. I aquestes novetats, us ho hem dit al principi, hem d'afegir un fenomen que no és massa habitual, com és l'estrena d'una sèrie en sales de cinema. A vegades hem vist, i avui hem dit, que algun capítol final d'una sèrie, sobretot quan és una sèrie amb moltes temporades, que té molt públic adepte, i que s'ha optat, recordem el seu moment, X-Files, Expediente X, ho van fer, sí. I parlo de fa molts anys, fer aquest últim capítol format gairebé pel·lícula, no?, al cinema. Però en aquest cas no estem parlant d'un últim capítol, sinó dels dos primers episodis de la sèrie de Chosen, L'última cena, que ha fet a Contracorriente Films.
Però que, a més, el que deies tu, no és habitual, i menys que sigui la cinquena temporada, perquè si fos una sèrie nova i dius els dos primers episodis, tindria poder algun al·licient, però en aquest cas...
No és molt habitual. S'estrenarà el proper dijous, 10 d'abril. S'ha de dir que la quarta temporada va tenir molt èxit i ara el que fan és reproduir aquests dos primers capítols al cinema. És un drama històric basat en la vida de Jesús, vist a través dels qui el van conèixer. Està ambientada en un context de l'opressió romana sobre Israel en el segle I i la direcció és a càrrec de Dallas Jenkins. De fet, es podran veure aquests dos primers episodis dijous que ve a 8:15 i a 9:45 del vespre.
Vist tot això, avui poder tenim un rècord, sempre diem avui tenim 4 doblets.
Sempre ens superem.
Un triplet i 4 doblets. Doncs avui, mira, només tenim un doblet.
Sí.
Poder és de les vegades que menys vegades ha passat. El doblet, l'únic que hi ha, és una pel·lícula de Minecraft en català amb Una vida en secreto, les dues de novetats. I després tenim a les altres 7 sales La huella del mal, una pel·lícula de Minecraft amb la versió castellana i Guillem Tell, que serien les altres novetats. I després, venint d'altres setmanes, Blancanieves, Wolfgang, Tierra de Nadie i A Working Man.
Però a l'agenda també tenim nova sessió del documental del mes, amb la projecció de fragments d'una biografia amorosa de la directora francesa Chloé Barreau. La pel·lícula ens presenta la reconstrucció de la vida d'una dona a través de les persones que l'han estimat. Què en recorden els seus ex? Quina és la seva versió dels fets?
Bones preguntes.
Exacte. Podeu veure-la avui a partir de les 8 del vespre i demà dissabte a les 5 de la tarda a l'Auditori de Can Trona de la Vall d'en Bas.
I pel matí de demà dissabte, dins del programa Olot Tèxtil, podeu gaudir de la mostra On the Road amb un visionat de curtmetratge relacionat amb el tèxtil que s'han presentat al llarg de les 6 darreres edicions de la Mostra Internacional Nacional d'Audiovisuals d'Artesania. Seguidament hi haurà una taula rodona per parlar del passat i el futur del tèxtil a la nostra comarca i s'acabarà l'acte amb un petit vermut. Tot plegat tindrà lloc a partir de les 11 del matí a la sala Magma de l'Espai Cràter.
I per últim dir-vos que dijous vinent, 10 d'abril, la pel·lícula que podreu veure en versió original serà A Working Man.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
El nus de la pel·lícula.
I una vegada més tornem a donar voltes a això que et diem de què va una pel·lícula, quin és el trasfons, l'argument, el tema principal, és el que en diem el nus de la pel·lícula. I avui, com hem anunciat a l'entrada del programa, parlarem de cinema i la cuina, perquè són dos disciplines o dos camps que no són tan diferents, perquè si poguéssim comparar diríem, quan tu preguntes quin tipus de pel·lícula vas a veure, un drama, una comèdia, doncs seria com dir quin plat et ve de gust, peix, carn o altres coses. També tindríem els ingredients a la cuina i que en el cinema són els actors, els guionistes, les localitzacions fins i tot. Com es cuina i com s'amaneix la cuina? Doncs seria la fotografia, els efectes especials, el so i, per últim, presentar-la a la taula, la recepta que has preparat, o bé presentar-la a la pantalla.
Certament. Per tant, hi ha una similitud o podem establir paral·lelismes molt grans. I, de fet, la cuina ha estat sempre... Si poques pel·lícules, i tot i que segurament, evidentment, en trauríem, però poques pel·lícules, del gènere que siguin, no passen mai per una cuina. I no vol dir que la cuina sigui d'allò principal, perquè en qualsevol pel·lícula d'acció sempre hi ha escenes de persecució que passen en algun establiment hotel que passen a través de la cuina, per exemple. És a dir, la cuina, d'alguna manera o altra, apareix perquè forma part de la vida humana i, per tant, és un element, ja sigui bé el menjar o bé l'espai en si, que amb més o menys pes o més o menys importància apareix en la majoria de pel·lícules.
I una curiositat, fa relativament poc algú em va comentar, i és veritat, que no passa el mateix amb les sèries. Si t'hi fixes, la majoria de sèries, la gent que hi apareix no menja mai.
No menja, beuen no, sí que beuen, sí, beuen però molt. Menjar no ho
però
sé.
Però escenes de menjar sí, no és tan habitual com en les pel·lícules, com deies tu precisament. Parlem de que fins i tot hi ha festivals com el de Màlaga o de Sant Sebastià o el mateix Barcelona Film Fest, que després en parlarem aquest any, que tenen seccions pròpies, que tenen cinema i cuina dintre de les seccions. I jo voldria parlar, per exemple, de que un dels motius perquè aparegui una taula, una cuina, un menjar, és una celebració. Evidentment, ja sigui un aniversari, un casament, una festa important o senzillament un dinar o un sopar entre amics. I amb això voldria recordar, per exemple, el Festí de Babet, que és una pel·lícula genial i que una tercera part del seu metratge precisament ens ensenya aquella jove de París que arriba a un petit poblet de Dinamarca preparant el menjar per presentar-se, diríem, en societat, en el poble.
Sí, tenim altres pel·lícules, per exemple, Come Reza Ama. Sí. La primera paraula és come, i a partir d'aquí hi ha una escena a la que Julia Roberts es menja una pizza que sembla que allò sigui baixat de celestial, i per tant també el tema dels àpats, d'alguna manera, fins i tot en pel·lícules que volen ser com més introspectives, etc, tota aquesta part de l'aliment i del que es menja i del producte, etc, i és present.
És important, i el plaer
totalment,
que realça, diríem, l'erotisme, fins i tot del menjar, de segons quins productes, com per exemple es pot comprovar a La Gran Buf de Marco Ferreri amb Marcelo Mastroianni i Ugo Tognazzi, que és una orgia amb tots els efectes d'un excés de sensacions i de plaers de menjar, o bé Entre Copes, que no seria directament al menjar sinó al vi, però que sí que també és una pel·lícula que va marcar molt un road movie a través del sentit del plaer, del gust d'allò que acompanya el menjar, que és un bon vi.
I de fet hi ha moltes escenes de moltes pel·lícules mítiques i no mítiques, a la qual hi ha tota aquesta part de quan són especialment romàntiques, no? I ara teníem un Deliciosa Marta, que ara en parlarem, o altres pel·lícules en què la cuina és un espai on també hi ha molts sentiments. Exacte. I on, a partir d'aquí, doncs, sigui més o menys explícit i apareix tota aquesta part més o d'erotisme, o sensual, o simplement de sentiments entre els protagonistes.
Exacte, sentiments com això, el romanticisme i l'amor, que és aquesta deliciosa Marta, aquesta comèdia alemanya que té tan de bona presència i que és una cuinera d'un restaurant d'Hamburg i que és una comèdia elegant amb molts premis que va guanyar en el cinema europeu i que després, com dèiem abans, se'n va fer un remake americà amb la Catherine Zeta-Jones.
Sí, senyor.
O un altre sentiment que seria el del respecte, el de la servitud, que està molt relacionat també amb el món de la gastronomia i de la restauració, com és La cocinera del presidente, que és una pel·lícula política de la història real de la cuinera que va servir el president Mitterrand de França.
Sí, senyor.
I també és un altre estil de relació dintre de l'àmbit gastronòmic.
Deixa'm treure l'animació i deixa'm treure Ratatouille, que ja sé que no l'has dit perquè la digui jo.
Jo ho sabia, ho sabia.
Perquè, a més, aquesta és una altra pel·lícula d'animació, on de Pixar, recordem, on és un clar exemple de la passió també per la cuina. Aquí hi ha una mica de barreja de tot, no? L'art de cuinar, la història, no? Recordem, per si no sabeu o no la situeu, que és aquesta pel·lícula la que una rata vol convertir-se en un xef de cuinar a París i aquí s'expressa...
Una cosa
antagònica. Exacte. Com una forma d'expressar-se fins i tot i de ser ell qui és, no? I aquí s'ajunten diverses coses, perquè hi ha el tema de la cuina, hi ha el tema de les crítiques gastronòmiques, hi ha el tema dels egos o no dels xefs, no? I aquí sí que tot gira al voltant d'un restaurant i de la passió per cuinar.
I a banda, la tècnica del dibuix és extraordinària i preciosa.
Totalment. Que hi ha una altra pel·lícula, si parlem de llavors hi ha els autors de xefs, n'hi ha moltes,
sí,
però hi ha la pel·lícula,
sí,
Chef del 2014, dirigida per en Jon Favreau, que segueix aquesta història d'un xef que després de perdre la feina, doncs, acaba amb una furgoneta de venda de menjar i que aquí també, a partir de tot aquest argument on hi ha el menjar i la cuina i el cuinar i el plaer de cuinar i com a art, doncs es fa tota la pel·lícula.
I l'amor, perquè en aquest tipus de pel·lícules s'hi dona a conèixer molt els protagonistes, que són els cuiners i els xefs, aquesta entrega total en aquest tipus d'art, que diria jo, que és la cuina. Una entrega que, quan hi ha un producte tan llaminer com és la xocolata, donar pel·lícules extraordinàries com Chocolat, amb la Juliette Binoche, amb aquella xocolateria que quan veus a l'aparador ja hi entraries,
exacte,
directament,
exacte.
I que sempre, ja ho he dit algun cop, sempre he pensat que quan es va estrenar aquesta pel·lícula els cines havien d'haver regalat una bosseta de bombons per veure-la, o bé, evidentment, la fàbrica de xocolat de Charlie, la fàbrica de Tim Burton, amb un Johnny Depp que uneix una mica la fantasia i la màgia, però a través d'aquest accés que tenen els nens al món de la xocolata i que també és un producte per excel·lència gastronòmic.
I també la cuina, ara parlàvem d'emocions, de sentiments, una pel·lícula que m'agrada destacar, Júlia en Júlia,
sí,
del 2009, en la que es combinen dues històries de vida, per tant, dues generacions diferents, dues èpoques diferents, perquè la cuina també és cultura i a la cuina també hi ha moltes altres coses a banda del menjar, i que també és una pel·lícula bonica d'aquestes per veure, en la que tot se centra, recordem que en aquest cas Julie Powell decideix cuinar totes les receptes que va fer el llibre de Julia Child en un any, i això la converteix, cada recepta, cada plat, i hi ha una història darrere que va lligada amb la seva vida personal.
I que posa sobre la taula una característica del món de la gastronomia, que és el relleu generacional a través de noms nous que surten en l'escenari de grans xefs o de grans cuiners o de cuiners anònims que també hi són.
Certament. Hi ha llavors la cuina, deixa'm fer un incís, perquè llavors hi ha la cuina, que jo ho deia al principi, que la cuina com a espai apareix en moltes i moltes pel·lícules,
sí.
Hi ha escenes que potser no són les centrals, però que tenen un pes i que passen a la cuina, a la història del cinema. I algunes que podríem destacar serien, a veure si les recordeu o les ubiqueu, una del Padrino, de l'any 1972, que hi ha una escena memorable on Peter Clements ensenya a Michael Corleone com preparar una salsa de tomàquet,
sí,
mentre estan,
sí,
planificant,
sí,
una execució.
Exacte.
Estan a la cuina, sona el telèfon, ell va preparant, és aquelles converses creuades, ell li va explicant com fer una bona salsa, no? I és, evidentment, no és una pel·lícula, no és una escena central, però té el seu pes i té la seva importància també com a tradició,
sí,
no? Perquè la pel·lícula en si ja ho és.
Com s'han de fer les coses.
Exacte, no? Que hi ha molta metàfora darrere, sí, d'aquesta escena. Després, una altra escena totalment diferent, Mrs. Doubtfire, hi ha una escena a la cuina que és un dels moments divertits del film, en el que el protagonista, Robin Williams, que sabem va disfressat de dona, sí, intenta cuinar perquè se suposa que és una gran cuinera, i ho acaba incendiant tot, fins i tot els pits postissos que porta, que acaben incendiats, i és una altra d'aquestes escenes en les que la cuina té un protagonisme.
Icòniques, sí, sí.
Després hi ha una altra escena, d'Uno de los Nuestros, de la salsa de tomàquet a la presó, tornem a estar mafiosos, que és xocant perquè estan a la presó, però tot i estar a la presó es fan els seus àpats culinaris, i amb Pauli Cicero, interpretat per Paul Sorvino, talla l'all en làmines molt fines amb una navalla d'afaitar, i expliquen que ell el posa al fer-ho d'aquesta manera es desfà i no es nota, i llavors mentre l'altre està preparant la salsa de tomàquet, mentre arriba un altre dels presos i es queixa que el zelador s'ha entretingut, teòricament no haurien de tenir aquests privilegis, però ells els tenen, i on aquests àpats, està lligat amb màfia, està lligat, no? Sí. També tornem amb el Padrino, etc. Té tota una escena que és important i és curiosa, perquè en aquest cas és la presó convertida en un espai on estan cuinant. I aleshores, deixa'm posar dos més, una que és La Bella i la Bèstia.
Sí.
Té una de les escenes musicals evidents, importants i reproduïdes a la cuina, que és quan ella doncs té gana i baixa a sopar, i tot el personal, desobeint les ordres de la bèstia, doncs li ofereixen un sopar, i aquí hi ha un dels números musicals com el seu moment més destacats de la pel·lícula.
Amb tots els festres i tot el parament de la taula, sí.
I una última escena coneguda per tots, Jurassic Park, a la cuina, és un clàssic, en el que els dos nens protagonistes, els nens de Hammond, s'escapen i els velociraptors entren a la cuina. És també una d'aquelles escenes de tensió en una cuina industrial.
A la qual hi hauríem d'afegir, ara m'ha vingut de sobte, la cuina del Resplendor.
Per exemple.
Per exemple. No hem parlat, i no podem oblidar-ho, el camp del documental, perquè també en aquest cas és un tema molt important que s'ha tractat de moltes maneres, ja sigui dedicat a grans professionals de la cuina, a problemes mundials de l'alimentació en general, a un tipus de cuina concreta d'una zona geogràfica, del Mediterrani, de qualsevol lloc, també els efectes de l'accés d'alimentació en la salut, el menjar ràpid, l'explotació animal, o també les bones pràctiques, evidentment, per una alimentació sana, és a dir, que també és un camp important. I deixa'm afegir, ja per acabar gairebé, una pel·lícula que poder no és la més representativa, però que m'ha fet gràcia per una curiositat, que és Perfectos Desconocidos, que és al voltant d'una taula amb un sopar d'amics, on arriben al pacte de posar els telèfons mòbils al mig de la taula, i que tot el que arribin en els mòbils, siguin fotografies, missatges o whatsapps, tothom els pugui veure i els pugui llegir. L'he portat per una curiositat, ja que està relacionada amb la cuina, perquè poder, no ho sabeu, aquí la va versionar Àlex de la Iglesia amb Belén Rueda i Eduard Fernández i molts altres, però és una de les pel·lícules més versionades de tota la història del cinema. Hi ha més de 30 versions d'aquesta pel·lícula, des de Corea, Índia, Perú, Alemanya, Itàlia, molts llocs on cada director i cada grup d'actors han fet la seva versió d'aquesta mateixa història al voltant d'una taula, que és del que hem parlat avui.
Aquí no passem una pel·lícula. Tenim sempre sessió contínua.
Amb aquesta música no cal que diguem de què anem a parlar. És d'aquelles bandes sonores que diem moltes vegades que ja automàticament et connecten amb el personatge.
Informa a Cin, Neus a Cin.
Exacte. Doncs hem tingut algunes notícies, noves notícies al voltant de la propera entrega de la saga Bond, James Bond. Hem de dir que actualment la franquícia, perquè això ha anat canviant de mans, és propietat d'Amazon Studios, després que Barbara Broccoli i Michael Wilson fossin apartats de l'empresa. I hem de tenir en compte també que el personatge James Bond ha estat una mina d'or.
Total.
Des que el va crear l'escriptor Ian Fleming l'any 1962, fa 4 dies, amb 007 contra el doctor No.
I també moltes escenes de cuina, eh?
Exacte, també n'hi ha. Per tant, Amazon està planificant la propera pel·lícula, i com tota plataforma, possibles spin-offs, sèries de televisió, etc, etc. Però clar, tota aposta té el seu risc. Hem de tenir en compte que invertiran aquesta pel·lícula, que és la 26a de la saga, prop de 250 milions de lliures, que vol dir, més o menys, 325 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do.
Això és un increment de 40 milions sobre Sin Tiempo para Morir, que és la pel·lícula que es va fer l'any 2021. Quin és el primer mal de cap bàsic i que et pot arruïnar o no la pel·lícula?
I que n'hem parlat més d'un cop.
Qui succeeix a Daniel Craig? Que també hem de dir que al seu moment, ui, quan se'l va escollir ell va haver-hi un daltabaix. Sempre sí, que s'escolli un bon hi ha un daltabaix, sí. Perquè tothom té el seu preferit.
I ara, per el que diràs, encara en pot haver-hi més.
Sí, perquè ja fa mesos que sonava el nom d'Aaron Taylor Johnson. Si fos així, canviaríem de registre i passaríem a un Bond una mica més jove. Però
que segur que també tindrà detractors, el fet de que el James Bond sigui tan jove.
Jo penso que, bueno, és una figura que és d'aquelles que entenc que quan l'han d'escollir diuen fem el que fem, normalment sí. Rebrem crítiques. Però vaja, manca d'aquesta dada i també la del director i el guió, cosa bastant que bàsica. El que sí que sabem és que els nous productors que substitueixen els anteriors són l'americana Amy Pascal i el britànic David Heyman de les sagues de Venom, Spider-Man o Harry Potter. Per tant, sembla que si segueix la tònica de les altres estrenes seria cap a la tardor, octubre-novembre del 2027 que tindríem estrena. Però abans anirem desvetllant aquestes incògnites que són prou importants.
I per si l'agenda avui no era prou atapeïda, afegiu-hi també els que vulgueu acostar-s'hi, que hi ha una nova edició del Barcelona Film Fest, aquest festival que finalment la ciutat de Barcelona té i que ja porta 9 edicions. Tindrà lloc del 24 d'abril al 2 de maig al Cinemes Verdi de Barcelona. Recordeu que és aquest festival que barreja cinema, literatura i història i que aquesta setmana va presentar la programació i algunes activitats on, per exemple, podem destacar que Ralph Fiennes rebrà el Premi d'Honor. L'actor presentarà la pel·lícula The Return, una nova versió de l'Odissea dirigida per Roberto Pasolini, que també hi serà a Barcelona l'actriu d'Eufòria Barbie Ferreira per presentar Un Like de Bob Trevino, que és la pel·lícula que obrirà les projeccions, i una vegada més, perquè ja fa el segon cop, tornarà en el festival Richard Gere, que ja va ser homenatjat. De fet, ell va obrir la primera edició a l'any 2017 i aquest cop ho farà com a productor per presentar Wisdom of Happiness, una exploració del món íntim del Dalai Lama. El festival també tindrà previst un homenatge a Marcello Mastroianni amb una retrospectiva de tota la seva obra i títols importants que s'hi podran veure. Un grapat són provinents de Màlaga i que precisament aprofiten que en aquella setmana serà quan s'estrenaran ja en les sales i presentaran La Buena Letra de Celia Rico, Los Tortuga de Belén Funes, La Buena Suerte de Gracia Querejeta, també Esto Pasará de Maria Ripoll i Una Quinta Portuguesa d'Avelina Prat. El festival es tancarà amb l'estrena de la pel·lícula Les Irresponsables de Laura Manyà amb Laia Marull i Àgata Roca.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, abans de regalar-vos entrades, us avancem ja cap al proper programa. Parlarem, entre altres coses, de recomanacions del món dels llibres i també d'una pel·lícula per veure des de casa.
Anirà bé això dels llibres perquè s'acosta Sant Jordi.
Ah,
i algú pot tenir alguna idea per regalar un llibre de cinema. Anem per el concurs a regalar entrades. La pregunta, recordeu-ho, filmografia de Johnny Depp. Quina pel·lícula d'aquesta filmografia destacaríeu i per què? Amb tot el respecte, ens han escrit molts pirates, no?
Sí, molts, molts, molts. De fet, de les 36 respostes que hem tingut a través de Facebook i Instagram, hem de dir que hi ha com tres pel·lícules, tres podis, podríem dir. Pirates del Carib,
clar.
Charlie la fàbrica de xocolata i Eduardo Manos Tijeras. Són, podríem dir, les que més han dit. També,
és que té un piló de pel·lícules bones, aquest home.
També ens ha dit quien ama Gilbert Grape o, per exemple, Enemics Públics, entre d'altres. Però les principals han sigut aquestes. Per tant, entre totes les respostes encertades, s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinemes Olot, la Gemma Mercader, que ens ha dit Pirates del Carib per la caracterització i interpretació i perquè a hores d'ara el veus a ell quan parles de pirates.
Clar. I anem per la pregunta de la setmana vinent. Amb excusa d'aquesta estrena de Richard Gere situat a la ciutat de Nova York, el que volem senzillament és que ens digueu el títol d'una pel·lícula que tingui com a escenari Nova York.
Vinga, que és la ciutat més filmada del món. Per tant, en teniu moltíssimes de pel·lícules per escollir. Ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram de Ràdio Olot.
Nova York ens agrada molt, però la nostra ciutat és Olot, on venim cada divendres a fer Sessió Contínua.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.
fiesta.